Hager volien dir.
És el que ha explicat el secretari d'Estat de Treball, Joaquim Pérez Rey, després de la reunió celebrada avui. Les patronals no s'han sumat a aquest pacte després de setmanes de negociació. Tanmateix, ja havien avançat avui matí el seu rebuig a la proposta fiscal plantejada pel govern per a compensar les empreses davant la pujada del salari mínim interprofessional que han qualificat d'inassumibles per a les empreses.
Amb aquesta informació s'han fet les 8 i 4 minuts. Vos deixem ara amb el programa d'entreteniment Xiu Xiu, en Xavi Oliver i Inés Mateu.
Ets un pangoit, ets un pangoit.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Bon vespre, què tal?
Molt bé, molt bé. Oh, per cert, digues, he passat tota hora baixa menjant panses.
Panses, jo no vaig de panses.
Jo, no, jo de petita no. Les pescava de cereals.
Ah, sí?
De la bossa, sí.
És a dir, ets de la poca gent que li agraden les panses.
És que jo crec que el món s'ha dividit en dues persones. Els qui no van de panses i els qui els agraden les panses.
És que les panses són... les panses són el gran problema de la bossa de fruits secs.
Eh? Exacte, ara ho has dit.
A mi m'encanten.
És terrorífic. A més, quan no la veus, te la menges i dius... Ai.
Podem fer una petita enquesta. Panses sí, panses no. Joan Jiménez, en el control tècnic, diu...
No, mos ha posat un buja.
Ah, sí, sí, sí.
Panses.
Jordi?
No.
Ah, per tant, dos i dos.
Dos. És que veus, el món està completament dividit. 971-13-99-00. Panses sí, panses no. Telefoneu molt durant el programa, sempre mos fa il·lusió. Però bé, ja no ho diré pus, perquè si no, na Bàrbara de xarxes me diu que som la teletienda, me va dir l'altre
dia. Per què?
Perquè ho dic massa. Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic. Patxanda. Jo vull només petjanda total. Te't vengi alegries que no tengui part. Petjanda. Sa vida és només petjanda integral. De no s'activotin els músics de jazz. Petjanda per tu, petjanda per tots. Metjat en s'altura de tets estalons. Hi ha dies de sí, hi ha segles de no. Es menja dels ossos, és un impostor. El municipi de Sencelles vol fer un cens genètic de cans.
És a dir, volen comptar els cans que hi ha en el poble, no? No és així?
Exacte, exacte. Mm-hmm. I per què? I de per millorar la convivència d'animals i persones en el municipi.
Això vol dir que Sencelles se duen com els cans i els moixos.
Crec que la mesura va més per una qüestió escatològica. Mm-hmm. Si hi ha un cens genètic, podran saber de qui és cada caca.
Bé, me sembla una intromissió a la intimitat canina, tot ho hem de dir.
Idò, si no ho fas, són 1.000 euros de multa. Mm-hmm. Què t'apareix? És una simple mostra de saliva gratuïta per als propietaris. El cens és obligatori per tots els cans que viuen a Sencelles, independentment de si els propietaris estan empadronats o no en el municipi, i tenen per fer-ho fins dia 31 de març. Així que espavilau, cans.
Sí, ben pensat, també va funcionar si s'escapa qualque cas, i tenim més controlat, però pot ser més efectiu que publicar-ho en el grup de Facebook del poble, també, pots dir.
Sí, jo només penso en la feinada que ha de ser comptar tots els cans d'un poble. És a dir... Si a les Balears ja hi ha més nadons... Ai, no, més cans. Tornaré a dir. Que difícil ha de ser comptar els cans d'un poble si a les Balears ja hi ha quasi més cans que infants. Mm.
Idò, no passeu pena, no passeu pena. Que jo també he trobat que era molta feina i per fer-li un favor a l'Ajuntament de Sencelles m'he oferit i he anat voluntari per accelerar aquest procés. Així que he anat a Sencelles a comptar cans un per un.
Ai, ai.
No, he tingut feina.
Tots els cans del poble he comptat. Idò, acabam de baixar del cotxe i lo primer que hem trobat és un ca, guapíssim, gros, exòtic. Hola, perdona, podem xerrar amb tu un moment? No sé si has vist lo de cens de cans. L'has duit, tu?
Sí, tinc cita per el sábado a les 10:30.
A mi ja se m'adona molt bé, però quina raça és aquest ca tan, tan guapo?
És un Alaska Malamute. Mucha gente lo confunde con un husky, però no lo es. El husky tiene el pelo más pequeñito, más corto.
Vols enviar un missatge a la gent que no recona aquests excrements?
Ja que tiene un animal bajo su responsabilidad, que se hagan responsables de él, que es como un nomás de la familia y tienen que ser responsables de lo que hacen.
A mi m'intriga sobre com faran aquesta prova de saliva. És a dir, els obriran la boca, els ficaran el pal, els cats em mossegarà, serà un Cristo, allò.
Pobres criatures, jo vull pensar que amb l'orifici aniràs a boca. Perquè si no, ja m'ho diràs.
No ho sé. Jo ho he demanat perquè és vera que tenia... M'ha fet curiositat dir qui ho faran, els propietaris, has de dur la mostra, has d'anar ja en la saliva...
No, organització, per favor.
No ho sé, ho han de tenir clar, això. T'has assabentat d'això dels excerts de cans i que han de presentar una mostra de saliva?
Sí.
Tu tens mascotes, en el teu cas?
Una mascota i demà l'he de dur a fer la prova.
I això com ho feia, la saliva? Com funciona?
No ho sé. L'he de dur un centre aquí que vena, una gent, i les prendrà una mostra de saliva i llavors tindran i ja el temps sensat.
O sigui, la mostra no l'heu d'agafar a voltre, no?
No.
Notes els carrers de Sencelles realment bruts?
Amb molt d'excrements. Molts.
És que arribaran les multes, però?
Jo voldria. Ho voldria perquè, a més, si és poble, queda un pot net.
Sencelles a Tijuana.
Ah, welcome to Sencelles.
Aquesta senyora ha aprofitat per fer una denúncia social, sí. Una denúncia pública. No la repetiré perquè ho ha dit aquesta senyora. Jo no vull problemes amb l'Ajuntament de Sencelles.
Sí. I és una pena perquè ho agafen els veterinaris, se mostra. Que seria tan divertit d'un calcetí a una sabata o una pilota seva.
Ai, alhora.
Seria millor.
Però hauria d'anar a CSI tal vegada.
CSI.
Clar, sí. Potser pot dur saliva teva per enganar, no?
Bueno, diran, en aquest cas està un poc estrany, però bona, podria ser.
Bé, idò, com qualsevol lloc on s'intenta posar ordre, també hi ha gent que és antisistema d'aquestes coses. Teu cao acusa que no? A mi quina raça és?
Un carreter.
Tu l'has duit? Li han recollit aquesta saliva?
No, jo no, i no li duré, no me'l pregui bé.
No el duràs? No. I diuen que hi ha multes fins a 1.000 euros. Que, com ho afrontaràs, això?
Jo l'he dut a passejar per fora de vila, no surt pel poble, pues, no l'he dut per dins el poble i no m'ho pregui bé. No té la culpa el cas, té la gent que té la culpa, m'entens?
Tant un missatge per tota aquesta gent porc que no recolleix?
Sí, que és una gent incívica i que si ho feia que seva, almenys hi deixaria la merda en que seva.
A veure si a la primera o a la segona multa ja li do.
No ho sé, ja ho veurem, però bona, si bueno. Ho fa, ho hem de fer tots.
Ho hem de fer tots, que per això vivim en comunitat, per favor. No sí. Voldràs que Sencelles se trobi sense ell, és a dir, sense el teu cas.
Exactament.
A més, que no el duguis, diu aquí que el millor és d'aquests que no reconen els excrements, no? Hi ha un punt.
T'hem agafat, t'hem aplegat.
Però bé...
Fatal.
Sí, fatal. Però que no, lo d'agafar l'ADN no és només per les merdes, sinó que... Si és que si s'escapa, per exemple, en la fosca, què fas? Com trobes en la fosca?
És que pobra fosca.
Esteu caucus, i quina raça és?
És un ca de bestiar i no un bourbon, té un any.
I ara mos contaves que justament s'ha escapat, fa res. Com ha estat això?
No, simplement que quan t'entres cotxe, ets la barrera i sabeu que sempre tens ganes de partir. Ja fa un parell de vegades i ho hem de posar remei.
Jo, a lo millor amb aquest cens de cans el podran identificar més fàcilment, no? Pot ser?
No, es pugui, sí, sempre ho identifica, però una altra vegada que se'n va anar ja com du xip, automàticament surt el meu número de telèfon i ja automàticament ja amb el telèfon i dius, escolta, és tu, i jo ja comparec, que poc espereu.
És a dir, ja és habitual aquest cas per policia.
Hombre, en Boomer ha sortit dues vegades, però no m'ho he fet mai, jo, que entenc que un altre, que és el seu companyero, l'altre no se mou i aquest se mou.
Escolta, hem trobat un bourbon. Que ja tornes a per aquí.
Exactament, en bourbon.
Bourbon. Bourbon. És un bon gigoló, en bourbon.
Sí, se'n va festejant cusses.
Sí,
però bueno, torna.
Tornen locos.
Sí. A mi m'ha fet especialment gràcia perquè quan li he dit, i si el tornes a perdre, i diu, no, si ja saben qui és.
El coneixen.
Sol passar.
Sí, en bourbon.
Perquè d'un xip.
És un bergant.
Amb aquest nom que esperàveu. No, ha de ser un poc canalla.
Sí. No, perquè a més aquest senyor contava que en tenia un altre que no s'escapa. Per tant, potser el nom aquí influeix.
Tal vegada.
Jo en tenia un que anomia Golfo i sempre se n'anava a festejar. Ah. Era un bon Golfo, un Golfo.
És a dir, estàveu proposant...
No li van posar altres el nom.
En funció dels noms, es cas d'una manera o una altra. Bé, si tot el dia li diu Golfo, tal vegada es cas, acaba de creient.
Exacte.
Bueno.
Però és vera que jo no només he volgut demanar a la gent i he volgut anar directament en els afectats d'aquesta notícia. Per tant, anem a veure què diu en Glob.
Glob.
Vine aquí.
Glob, a tu t'han agafat ja la saliva, tu. Eh?
Ui,
Glob.
No li agrada.
En Glob no li ha agradat, la pregunta.
Glob, m'encanta el nom.
Sí. Molt bé. A menys, jo crec que poden donar la missió per complerta. No sé si en Glob està molt convençut, però segons el que van de sentir, d'anar a fer-se la prova.
A veure, missió complerta, no. Està, nosaltres havíem enviat en Jordi a comptar el número de cans que hi ha senzelles, a col·laborar amb els cens de cans que vol fer l'Ajuntament. I de moment jo no he sentit cap recompte aquí.
Idò, l'he fet. L'he fet el recompte. He comptat. Venga. I vull que ho endevineu vosaltres. Man, quant de cans jo he aconseguit trobar a senzelles, he aconseguit veure avui.
En quantes hores?
Dues horetes.
És a dir...
Posa dues horetes.
Quant de cans...
Quant de cans creus que he aconseguit trobar a senzelles?
En dues hores...
A. 4 cans. B. 13 cans. C. 8 cans.
Jo me quedaré enmig. 8.
Jo també anava a dir 8.
És
que 13 m'apareixen molts. Però si l'Ajuntament vol fer un cens de cans és perquè n'hi ha molts.
Sí, qui et passa la intuïció, estimada?
No, ja diré 8.
8.
No m'ho veure.
Oh!
Eren 13.
Uau!
Eren 13 cans.
Que n'ha arribat tant.
Sí, és que també hi ha hagut una dona que venia passejant amb 4 cans.
Oh. Això ha levantat l'estadística.
Això, sí, però...
I això que no has anat a hora de passejar, que?
No, i a més ha començat a ploure.
Idò, sí que hi ha cans a Sencelles.
A Sencelles.
Menys si li han de posar de nom... Amb cans. No, res.
Està bé. Podem traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sencelles?
Bé.
Sí.
No, sí. Sí, no,
per
favor, 13 cans. Ja
aturau-me avui.
No,
gràcies.
Està fantàstic.
Bé, 13 cans, eh? 13
cans. 13
cans, i a Sencelles hi ha uns 4.000 habitants. Per tant, mos dona una mitja de 0,035 cans per habitant.
Així, quant de cans mos dades... surten en els cens de cans?
No ho sé.
Espera, anem a calcular-ho.
Ja he vist 13 cans. Hi ha 4.000 habitants.
Espera, idò, 0,035 per...
No, però...
Per 4.000, me'n surten 140 cans de Sencelles. Me quadra bastant.
Però, Jordi, hauries de posar entre la gent que has vist durant aquestes dues hores.
Clar, és que aquesta estadística...
I pot ser un poc més fiable.
O sigui,
la gràcia era que l'estadística és completament errònia.
I si en dues hores has vist 100 persones i has vist 13 cans... No?
Jo crec que 140 cans a Sencelles, ja. Me quadra molt aquest número.
140? No, el podran saber, és a dir, quan ho publiquin, si ho
no,
publiquin...
No, això és tan fàcil com... Hem de fer una regla de 3. Si en Jordi, en dues hores, ha vist 13 cans i hi ha 4.000 habitants, quant de cans hi ha Sencelles?
No.
Jo crec que...
La gràcia d'això era que l'estadística és completament falsa.
O sigui, evidentment, però...
O sigui, jo he dit, hi ha 13 cans...
Ah, t'ho has inventat.
13 cans, 4.000 habitants.
Un pot de decòrum a la sala. No trobeu que si l'Ajuntament de Sencelles fa un cens per saber quant de cans hi ha Sencelles, tal vegada mos convé mirar el registre oficial?
No, és que no l'han acabat.
Però bueno, quan estigui acabat...
Vinga, idò, guardam el tema i... ho recuperarem i donaran resposta en aquesta pregunta que ara mateix trasbalsa Balears. Quant de cans hi ha a Sencelles? Yo no sé si estás muy pedo o vas a estar. Solo sé que estás en nuestro bar.
La situació, els quotes, l'últim recurs de la Liga.
He anat viva, però qualque pima d'una plegada.
La Liga pagarà 50 euros a aquells que denunciïn els bars i locals que emeten futbol il·legalment.
L'organització ha posat en marxa una nova mesura contra la pirateria en el futbol espanyol, enfocada als establiments del sector Horeca, que no s'ajustin a les seves demandes. Les denúncies que siguin considerades vàlides i efectives podran ser recompensades amb 50 euros, una vegada verificades.
Javier Tebas, president de la Liga, ha explicat que la pirateria perjudica tot l'ecosistema del futbol i especialment els comerços que compleixen la legalitat.
He anat viva, però qualque pima d'una plegada. Todos somos amigos de verdad. No lo pienses más, visita nuestro bar. La playa está lejos y no hay arena. Pero esta noche saldrán las estrellas. En una mano tuya y en otra una botella. ¿Qué más puedo pedir? ¡Vaya cola ahí en el baño! ¡Estás en nuestro
Ràdios, participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Victoria i en David Beckham ha tallat definitivament la relació amb els seus pares. Brooklyn Beckham és model i influencer. Fa 4 anys se va casar i ara ha acusat públicament sa mare d'atenció robar-li el primer ball en sa seva dona. I no només això, sinó que diu que ses seves noces, sa mare, na Victoria Beckham, va ballar d'una manera molt estranya, fet que el va incomodar molt, paraules textuals.
En poques paraules, li va robar el protagonisme. La cosa és que no existeix cap vídeo del moment que va fer empagar-hi tant. I com bé sabreu, quan manquen documents gràfics sobre un fet, comença la imaginació.
Per tot això...
No, és que volem escoltar Wannabe. Home, per favor, perdona-ho. No sabem si era aquesta la cançó problemàtica.
No ho sabem, però la seva Wannabe de Spice Girls, o no?
Home, sí, i na Victoria Beckham va ser Spice Girls pija.
Ah, molt bé.
Bé, no sabrem si ha estat aquesta cançó o no, i per tot això, aquestes setmanes han circulat per internet tot un reguitzell de vídeos fets amb intel·ligència artificial en què apareix na Victoria Beckham ballant amb el seu fill de mil maneres. I a totes elles, Sex Spice Girls fa ridícul.
I per tot això, així o així ho mos han demanat.
Quin ha estat el ball més ridícul de les nostres vides?
Hola, companys. Idò, jo no sé si vos puc ajudar massa amb aquest tema, perquè jo crec, o jo diria, que qualsevol ball que he fet és ridícul, però totalment ridícul. És que no en sé gens. I no sé ni per què ho intent, ja, a vegades, no? Perquè a vegades a qualque festa intent ballar, treure els passos prohibidos, com diuen, però és que no en sé gens. Faig el ridícul cada vegada que ho intent. Així que, per favor, si me veig de festa, no me faceu ballar ni me demaneu per ballar, perquè vos diré que no o faré pena, directament.
El nostre company Miquel Junc té el complex de molta gent que és que s'empegueix quan el fan ballar o està en un context que ha de ballar, que això passa molt.
Sí.
Aina de Nanfent, com estàs?
Com va? Molt bé.
I tu? A veure, tu ets punxadiscos. En la Neus, bueno, feim un tàndem.
És molt optimista dir-ho, però sí.
No, però anava a moltes festes, molt de truis.
Sí.
La gent s'empegueix a l'hora de ballar?
Un poc, no? Jo crec que hi ha un punt en el que en el principi tothom està un poc empagueït i després quan ja comença begudes amb misteris, ja la gent poc a poc se va mullant.
Però quin devia ser aquest ball que va fer empagueït tant en Brooklyn?
No ho sé. Deu ser un típic ball d'això de que es fís i va, mama, per favor...
Però ja tenim una edat, no, Brooklyn?
Ja, sí, jo ho trob.
No, però crec que el que més li va ofendre és que li llevés el protagonisme. El primer ball en la seva dona...
Mem, jo això ho puc arribar a entendre. Ho puc arribar a entendre perquè és vera que a vegades hi ha mares o familiars això que és com que se pensen que és el seu dia i ja no és el seu dia i li han de donar el protagonisme. Ara, si és només un tema de que li feia vergonya que sa mare ballés, això ja no.
Es comunicat posava
tan icònic que devia ser.
Un ball inapropiat. Jo ara m'imagino com un ball, no sé, eròtic o jo que sé, davant tothom, però no ho crec.
No me la veig jo fent això.
Ja,
Anna Victoria Beckham.
Un ball eròtic a la boda de la seva filla. Del seu fill, perdó.
Amem, no ho sé, és que no ho sé. Home, ja no ho crec. Personalment.
Té cara de pomes agres, no de ball eròtic.
Era una Spice Girl.
I que però no es movia gaire ella.
Jo no, és que no entenc que la gent grava de tot, però
això
justament ningú, cap persona...
Igual era una boda d'aquestes sense mòbils.
Pot ser, tant és
que no requisen el mòbil.
Teniu qualque ball que recorda un moviment secret? Tothom té un moviment secret, tothom té un moviment que sap que li queda bé.
Jo he de dir que me fa molta gràcia, i clar, quan estàs amb els amics i tal, i no te'n dones compte que hi ha més gent, a mi me fa molta gràcia imitar com ballen la meva tia, la meva mare, tal, que tenen aquests moviments...
De boomer.
No quedarà molt radiofònic si ho faig, però sí, tenen aquests moviments un pot de boomer, tal, i els comences a imitar, i tu te fa gràcia, se'n riuen els teus amics, però és vera que tota la gent que no entén què està passant, deu flipar.
Perdoneu, però ara segurament algú s'ha ofès, perquè què passa? Què vol dir boomer? Un ball boomer, que és un ball boomer.
Un ball boomer, pues, per exemple, pot ser... És que, clar, no ho podem escenificar aquí, no mos podeu veure, però...
Ja, però, o sigui,
un típic ball que tu te pots imaginar de
d'anys 70.
Sí,
jo diria
80,
que seria,
per exemple.
La maneta esquerra en escò, l'altra mà alçada a 90 graus, amb les seves cames, i si mous un pot la cadera...
No, és que...
També hi has de moure les espatlles i fer un bandi enrere, no? Com...
Sí. Després, sí. Hi ha gent que aplaudeix molt, també, quan balla.
Sí.
Aquests són jo.
Fa bambolletes.
Jo som molt esborbat ballant, no en sé gens.
Però és que els balls són generacionals.
També,
perquè
hem
après a ballar a un context de festa quan hem estat joves o adolescents, i clar, segons, jo no ho ballo igual que vosaltres. Estic
no.
segura. Sí, no, jo m'he fitxat.
I jo no sé si t'has fitxat en la gent encara més petita, la generació alfa, que són d'estudi.
No, jo no sé com ballen, perquè no. Ja no freqüent llocs on va aquesta gent.
A mi m'agrada molt estudiar la generació alfa. Ballen... és a dir, ja només mouen les mans, com un TikTok.
Exacte,
no?
Com a TikTok.
Ja, els peus ja estan com quiets en terra, estan arrelats i només mouen les mans així com escenificant un TikTok.
Sí, sí,
això
sí.
També és bastant d'estudi.
I l'experiència que ha tingut, la primera experiència amb el ball que ha tingut molta gent, va ser a l'escola.
Jo gairebé que vaig sempre, sempre faig ridícul, però me'n recordo especialment de batxillerat a educació física, que ja no valia només en jugar a futbol, sinó que també m'ho feien examen de ballar, i me'n recordo que vam fer com una espècie d'examen de ball urbà, on la classe se va dividir en dos grups, i el meu grup, evidentment, no va guanyar, perquè estava jo ballant i ho vaig fer fatal, no havia cap tipus de coordinació. I, a més, l'altre grup va fer una titra, vull dir, va dos els que van fer com una voltereta quan darrere, i va quedar espectacular, però nosaltres van fer, realment, jo especialment vaig fer ridícul. També me'n record que van fer examen de vals, que és un, no?, el ball aquest super clàssic, i bueno, me van assignar una parella, i la veritat que, pobra dona, ho vaig fer fatal, tots els assajos, i després me'n record que l'examen ni me'l vaig presentar. És a dir, vaig fer pelles d'educació física per primera vegada en la meva vida. Va ser horrible.
Però, mem, examen de ball.
Sí, jo també l'he viscut.
Sí, jo també.
Sí. Neus, bon vespre.
Hola, bon vespre. Com estàs?
Tu tens qualque ball de secret, un moviment secret?
Jo... tants.
A Neus i jo mos agrada fer còreos.
Sí.
Que més són còreos?
Coreografies. Però no tan... Bueno, improvisat també, però també ens agrada fer coreografies. Sí. Mentre pinxam, qualque cançó té coreo.
Exacte, a nosaltres ens agrada ser creatives.
Però vos les prepareu prèviament o improvisau?
Sí, clar. No, sí,
bueno,
sí.
Hi ha dies que surten.
Hi ha dies que surten, però com estem tan connectades ja sabem el que hem de fer. Sí. Però també n'hi ha alguna que està preparada.
Jo també fem molt d'anys zumba. Per tant, a mi me motiva molt durant les festes quan a la mínima sona una cançó de zumba, com a... juntar la gent del meu voltant i dir, seguiu-me, i anem a fer aquest ball de zumba.
Poca broma, que la zumba està considerat un esport.
Clar, és que és un esport.
És que en els gimnasos hi ha classes de zumba.
Sí, sí. I si no és zumba, no pots dir que és zumba. Has de dir que és ball urbà, però no pots dir zumba, perquè zumba és oficial.
Jo me sorprèn això de l'examen de balls.
Jo també vaig fer un examen de ball de música. Va treure un 2,5.
Bachata.
Un 2,5.
Un 4, un 4,5, i és de ser primari, imagina't.
Però com fan el control de balls, els professors?
Te poses amb una parella i estàs un parell de dies practicant i després ho has de demostrar que ho has pogut fer.
Te donen un tutorial. Te donen un tutorial i tu l'has de mirar, has de quedar amb aquella persona...
I has de practicar.
Veure
sí,
tutorial,
sí,
practicar, no, fins tutorial, que...
Això no, fer-ho a un institut...
Des d'aquesta cançó, inventau-vos una coreografia.
Nosaltres igual,
no,
sí.
No, nosaltres sí que mos donaven un tutorial de com se balla un vals.
Sí, exacte.
I evitar aquestes bona, passes. Això, ja...
això
sí,
fer-ho a un institut és molt contraproduent.
Per què?
Home, parella, setjau... No sé què, no sé
sí,
què, quantos...
Sí, se complica el tema, si has de quedar amb una persona fora l'institut...
Ja...
Xiu-xius.
Clar, és que després hi ha molta gent que no balla, perquè diuen que no tothom s'ha fet ridícul, que això és important, i és que tal vegada només feim el ridícul quan sentim que els altres mos veuen, i per això hi ha gent que s'estima més no ballar, i si balla, que sigui a la foscor d'una discoteca. Get down, get deeper and down, get down, get deeper and
down. Saturday night, get down, deeper and down. Bones, com va? Som en Miquel de Palma. Jo el que és ballar, com a tal, a altes hores de la noche, perquè les discoteques i qualque tonteria amb amics o això, però no he hagut de ballar encara de cap forma seriosa, cap tipus d'evento ni res. Per tant, bueno, diria això, que mai he passat un mal rato ballant, perquè quan he ballat ha estat modo noche i... passes poca vergonya. Quan vas, com vas.
És que hi ha gent que els incomoda molt d'anar a una discoteca, això. Jo, les primeres vegades que vaig anar a la discoteca m'incomodava molt. No sabia què havia de fer. Jo crec que això li ha passat a tothom, no?
Jo m'ho deien, has de mirar els altres. I ja pensava, és que no en sé.
No ho sé, jo sempre pas molta pena la primera vegada que molles el tassó. Que t'has quedat fora beguda i després sents que estàs desprotegit.
Sí. Que no tens res per aguantar així.
Clar, ja has de ballar amb les dues mans. Clar. Abans en Tomé en tenies una.
Jo, la beguda me molesta tant. Jo no sé si com a ser superexpressiva tot el temps, ballar-ho tot com en les mans. Jo d'aquesta sóc un poc alfa en aquest sentit. Jo em moc molt les mans.
I ara
també
estaré pensant, qui mos escolta, quan fa que no balleu? Mm-hmm. Perquè a vegades no és tan fàcil ballar. Quant fa que no balleu, qui mos escoltau?
Per reflexionar, podeu,
no? Podeu ballar avui vespre, si voleu, en arribar tots sols, posar-vos música,
sí.
Ara ja, són les 8:30, abans d'anar a dormir. Per què no balleu? Si vos alliberau una mica, no?
O si voleu fer un 2x1, aprofitar una qualsevol gimnàs i fes una classe de zumba.
Però això ja és de telessos. Balleu dins del vostre quarto.
Exacte, posa el teveu.
Home, clar, amb els auriculars també és bastant disfrutona. O cantau, cantau, si no teniu música a mà.
Exacte.
De pensar en tothom. Molt bé, molt bé, molt bé, molt interessant. Avui vespre ballaré, van d'anar a dormir. Valtros?
Segurament sí, també, sí.
Sí.
Per què no, clar.
Vinga, ara tornem.
Xiu, amb Inés Mateu. IB3 Ràdio és diversitat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Sentides, són aquí, la dupla que mai falla.
Na Neus i Naina, d'anar fent.
Molt bé, imagina que aquesta cançó anava per nosaltres.
Sí, de fet, sí. Sí,
nosaltres
sí. Estimem, nosaltres m'ho estimem molt, evidentment. Cada vegada que venim és una alegria.
Jo t'estim de na Júlia Colom. I qui mos duis avui?
Avui xerram d'una creadora de contingut, que fa estona que no en duem una. Fa molts anys aquesta persona se la podia associar a vídeos familiars, quotidians, d'amics cultural i d'una vida aparentment tranquil·la. I, sense cercar-ho, els darrers anys s'ha convertit en una de les veus més visibles de la denúncia de la guerra de Gaza. Xerram de Nana Alcalde, també coneguda com Hanan Alcalde, o que alguns l'han batejada Barbie Gaza.
Hola a todos, me paso por aquí para comunicaros una buena noticia y es que si todo va bien y no tenemos ningún percance de salud ni ningún sabotaje, participaré en la flotilla rumbo a Gaza. Puse el alma, puse la piel y ahora pongo el cuerpo. Lo pongo llena de esperanza porque sé que no puedo contar ya con los gobiernos del mundo. Solo nos tenemos a nosotros para salvar la humanidad.
Si os dais cuenta, la imagen de los portavoces del régimen de Trump son como sacadas de la inteligencia artificial. Esta en concreto dijo que no sentía ninguna lástima por el enfermero tiroteado en el suelo hasta la muerte.
Han sucedido dos noticias que, aunque parezca que no están relacionadas, están relacionadas. Una de ellas es que la periodista Sara Santaolalla ha denunciado a Vito Quiles, ¿no?, por acoso, por violencia contra ella, porque al final ella vende un mensaje que claramente tiene ideología de izquierda.
Per la memòria dels que van lluitar primer, per les que arribaran demà.
I ara la sentíem, a Hanan Alcalde. Nana Alcalde,
sí.
Na Barbie Gaza. Per què Barbie Gaza?
Bàsicament, crec que és una cosa que se li ha donat per xarxes més per seu físic, no tant per que pugui ser una Barbie com a tal, però és que ella físicament és rossa, és una dona, pues, no sé, és que...
Molt guapa, sí, molt atractiva, que se maquilla també molt, que sempre va com a ben vestida i se cuida una mica la seva imatge. I li
com
han posat...
que el seu tema era Gaza, i de Barbie Gaza.
Li van posar un poc de forma pejorativa, com a Barbie Gaza, com a de que ets aquí una Barbie i vols xerrar de Gaza i aprofita't un poc d'això, quan ella realment sí que hem pogut veure que està compromesa amb el tema.
Que curiós que
que a vegades associem l'activisme a persones que no són estereotipadament normatives i atractives, i ella suposo que crides atenció també per això, no ho sé.
Sí, d'això en xerrarem avui, perquè és veritat que crides atenció, no? Que pareix que les activistes han de tenir com un perfil físic
determinat
i per a nada. Vos contam un poquet més sobre Nana. Ella va néixer l'any 1979, se va criar entre Granada i Albacete i ja fa més de 20 anys que viu a Ceuta. És treballadora social, formada en la Universitat Complutense de Madrid, amb màsters, postgraus i en exclusió social, migracions, polítiques d'integració i igualtat. És a dir, que no és una opinòloga que xerra com des del sofà, ella té molts anys de formació i de militància. De fet, ella mateixa explica que va anar a la primera manifestació amb només 17 anys, que ja aleshores va connectar amb la causa palestina.
Això és important, que això dir que sí que és una persona que s'ha dedicat a xarxes, que creava contingut ja abans i tal, però que és una persona que està formada en el tema, que ha estudiat i que té una formació i una militància d'uns anys, que no és que d'un dia cap a l'altre s'hagi posat a xerrar d'un tema que
tampoc s'ha aprofitat
no
de la situació.
Exacte,
ella ja duia molt de temps xerrant d'això.
Clar, abans de que esclatés mediàticament més aquesta darrera etapa, perquè a veure que és un conflicte que és històric.
Durant molt de temps, abans d'aquesta etapa actual, diguem, de fa ja un parell d'anys, que ha donat més veu en aquest conflicte, el seu perfil públic a xarxes no anava tant d'activisme, sinó de la seva vida quotidiana. Nana compartia contingut de lifestyle, maternitat, de família i un poc de la mescla cultural entre ella i el seu home, Amin Abdelhaken, que el seu tí musulmà d'origen marroquí, i mostraven com era el dia a dia d'una família mixta amb els seus 6 fills que tenen.
6 fills. Uau, mare de...
Feien vídeos sobre com vivien en la família ramadà, també vídeos sobre islamofòbia, educació, humor, petites reflexions familiars, un contingut que molta gent seguia perquè era proper i real.
I tot igualment no sempre ha estat així. La seva vida personal té molt a dir també en moltes coses del seu recorregut. Ella se va convertir a l'islam l'any 2000, molt abans de conèixer el seu home, que dèiem que era saudí i d'origen marroquí. Ella mateixa ha explicat que aquell pas li va canviar la vida de dalt a baix, no només espiritualment, sinó també socialment. Va passar, segons les seves paraules, de ser una blanca privilegiada a patir discriminació. Fins ara es punt de que va perdre feines, com la seva sortida de la Creu Roja per motius ideològics.
Ostres.
Ara, el 2002, va adoptar el nom de Hanan i va assumir una identitat que també la col·locava en el punt de mira d'una societat encara islamòfoba. There was a choice.
Nana Alcalde, jo em crida molta atenció perquè, bé, com bé sabem, l'algoritme de xarxes socials ens mostra aquell contingut que a nosaltres ens estimula, i això el que fa és polaritzar moltíssim. Perquè estic convençut que Nana Alcalde, a molta gran part de la població que no, que no li ha aparegut, no li han aparegut els seus vídeos, casualment seran islamòfobs, podria ser, i és altra part de la població...
No, un moment, a mi no m'ha aparegut.
Entenent aquesta lògica de l'algoritme que normalment t'apareix, premia
no, sí,
i demostren aquells vídeos que tu vols consumir perquè són els que t'agraden, els que te generen qualsevol tipus d'interacció, no arribi a tothom. I això jo crec que és una gran errada de xarxes socials, el Mango com a societat, que no mos mostrin tots els continguts, sinó simplement allò que volen veure.
Sí.
I per això, bé... Moltes vegades, moltes vídeos, moltes idees, moltes persones, molts activistes no arriben a tothom, i tal vegada com vendria.
I està bé que avui coneguem en aquesta activista.
Sí, a mi m'ha cridat l'atenció, la mare de 6 fills, influencer, activista, no?
Sí.
Que al final, per seguir sent influencer, el que fas és compartir la teva vida i esteu dia a dia, no? O sigui, has de mesclar les dues coses perquè si no entenc que no tens temps a sa mare i a la vegada a sa influencer, no?
És així, a més, quan va partir... Bé, és que no sé si hem arribat a això. No, encara. És igual.
No facis
no
spoilers.
No faré spoilers encara. Ara ho explicam. Sí. Però que sí que el fet de compaginar la seva vida personal, el fet de sa mare, de sis fills i tenir sa família que té i que el fet que sigui mixta també de moltes coses... li ha donat també molta veu a gent que també la segueix per això, saps? Que no és només per l'activisme, sinó que també la seguien pues, per altres temes que també interessaven.
Sí, més banals. Una cosa, com ella va fer aquest canvi? Que li va provocar? Ho explicareu o no?
Sí, més o menys, no se sap exactament, és a dir, el canvi en si ja ve de que ella fa molt d'anys que militava en aquest
clar,
tipus de temes.
Clar, ella ja se va convertir.
Que sí, que des que tenia 17 anys ja se va interessar per la causa palestina, se va convertir a l'islam, i sí, no se sap molt bé exactament per què, però... Això. I el canvi que va fer de contingut sí que va ser perquè això més de 20 anys després de tot aquest inici seu d'aquesta lluita i d'aquesta militància va arribar a aquest punt d'inflexió que va ser en l'escalada brutal de violència que hi va haver a Gaza després del 7 d'octubre de 2023 que va fer que tot canviés una mica dins el seu cap i també en el contingut que ella reflectia les seves xarxes socials. Anna va decidir fer una passa enrere, va decidir desaparèixer de davant la càmera i en aquell moment els seus fills grans i seu home varen ser un poc els que varen prendre aquesta davantera en crear contingut i ella durant un temps se va mantenir al marge. Però ara veurem com va tornar.
Exacte, ella quan va tornar ho va fer amb un objectiu ben clar que va ser donar veu al que estava passant a Palestina i des d'aquell moment les seves xarxes varen deixar de ser un espai amable per la família que ara comentàvem ara per convertir-se en un canal d'informació constant. Publicava traduccions de periodistes palestins, dades, context, geopolítica, denúncies de crims de guerra, tot això durant mesos i mesos sense aturar fos el dia que fos. Ella mateixa ho ha dit en una entrevista a El Mundo, se va convertir literalment en els informatius de Gaza en castellà. Aquest canvi la va fer també guanyar com a més seguidors, però també molts d'enemics, no?
Sí. És curiós també com es viu exemple de com Instagram o altres plataformes de l'estil, per exemple TikTok, s'estan convertint, o ja s'han convertint, en un canal d'informació
totalment
que per desgràcia no sé si són referent.
I no tant per desgràcia, perquè sí, hi ha moltes persones que realment, com aquesta dona, per exemple...
Sí, però sempre se pot malentendre qui informa bé, qui no...
Exacte, si no hi ha criteri per part de les consumidors, si no tenen criteri per saber qui pot informar bé o de qui mos poden fiar, les fonts fiables, és que és molt perillós.
És que hi ha molta desinformació, no ho dic per ella.
Tant per un bàndol com per l'altre.
Sí, sí, sí. Totalment, però per aquí entra com aquesta part del criteri personal que pot ser, hauria de ser cosa que més hauríem de potenciar i no tant censurar totes les persones que sí que lluiten com a per fer una informació justa per les xarxes, perquè hi ha moltes persones
sí,
que
realment
de pipella.
Sí, però és vera que tu penses però, millor que hi ha molta gent que té aquest esperit crític que dius jolín, pots saber fàcilment contrastar la informació i tal, però després és vera que moltíssima gent no és capaç de fer-ho o li poden colar molt fàcilment informacions que no estan contrastades, que no són certes i que molta gent no ha crescut dins l'entorn digital i tal, no està tan acostumada i no té aquesta capacitat crítica de dir-se...
I perquè a vegades mos volen creure tot allò que mos conten per interès ideològic.
Sí.
Clar, com ja per confirmar també el que nosaltres ja...
I
les desgràcies són un niu d'aquestes dinàmiques, però bé.
Sí. Bé, ella va guanyar molt de seguidors també per aquest canvi de contingut i per tractar aquests temes, però també va guanyar molts d'enemics. Moltes vegades li tancaven els comptes de les xarxes quan penjava vídeos que arribaven a moltes visualitzacions, per exemple, la bloquejaven, la denunciaven, la silenciaven i a la vegada també va tenir un poc aquesta part de sortir una mica d'aquestes xarxes digitals perquè els mitjans tradicionals la varen començar a cridar per fer-li entrevistes perquè al final, agradàs o no, tenia una comunitat, un discurs i ja certa credibilitat en aquest tema perquè duia molt de temps, com dèiem, compartint això, que no era una cosa puntual d'un creador que comparteix una cosa un dia i s'olvida del tema, sinó que s'estava veient ja que estava realment compromesa amb aquesta causa.
I aquí entra tot el que comentàvem abans de Barbie Gaza. Una de les crítiques més recurrents que ha rebut és que tot ho fa com a per guanyar seguidors, no? Que és massa guapa, que se maquilla, que somriu i que no encaixa en l'imatge que alguns esperen d'un activista. Per això és un intent, mos ha parescut també que era com un intent molt clar com a desautoritzar-la, com a per el seu físic, no? Ella, lluny d'amagar-se, igualment ho va girar com amb intel·ligència, i si li deien Barbie Gaza, i de ella, pues perfecte, que me diguin Barbie Gaza, perquè així el manco la gent xerrarà de Gaza i de lo que està parlant, de lo que està passant, i que en aquest cas el problema no és ella, sinó que és el prejudici, no? Que se té.
Per guapa i per dona. Perquè també, si ja mos ho explica un home guapo, amena tot.
Tindríem més visualitzacions,
sí,
encara.
Sí, exacte.
Sí, i el compromís de Hannah no va quedar només en les paraules, sinó que aquest estiu va decidir sumar-se a la flotilla, una missió humanitària que va sortir de Barcelona amb més de 500 persones de 44 països diferents amb l'objectiu de rompre el bloqueig marítim sobre Gaza. Ella sabia perfectament què implicava això, que era deixar enrere el seu home, el seu fill, la seva vida, i embarcar-se en una travessia que era totalment desconeguda, perquè no sabien si arribarien o no, si els detendrien, si els podrien empresonar, que els hi podria passar, i així i tot va decidir fer-ho.
Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes al buit, he après a caure cap amunt, dins el plany, dins el plany, ai, ai, hi ha una estrella que em diu que no trepitgi mai ningú, no deixis mai de ser tu. I si el cor diu que vol jugar-s'ho tot, qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per dir-me que no? Si veig l'error com una religió, reso a les nits per viure dies nous. Estimo el sol quan fa dies que plou. Vull viure-ho tot com un primer petó.
Neus, què deies ara?
Que el que m'anava a pensar abans a dir això, però és que quan ella va partir a la flotilla, molts dels comentaris, o sobretot a mi el que més me sortia, era gent que li comentava que què faràs ara amb els fills, o què passarà ara amb els teus nins i la teva família. Ah, no era tan per tu tan important la família i te n'estàs anant d'això, com a llevant la importància a tot el valor que tenia, la valentia, que totes les decisions que ell havia pres per partir, i reduint-ho a que estava sent una mala mare.
Sí. Que tenen un pare, aquests nins, també.
Clar, i que sí, se preocupen tant per nins que vegin l'exemple que s'hi està donant. Vull dir, bon exemple, la lluita, els valors...
I que se preocupin també pels nins de Gaza, que estaven allà, que són els que ella l'anava a ajudar, no? També ens hem de preocupar per ells.
Sí.
És així.
Internet és complicat, és un món, per no dir, a vegades l'infern.
Sí, totalment.
Facis una cosa, facis l'altra.
Exacte. Igualment, ella va estar durant dies, a més de contestant aquests comentaris terribles, va anar informant també des del vaixell a Dara. Ella contava la convivència, les dificultats, l'esgotament, la tensió, fins que el vaixell, ja arribant a Gaza, va ser interceptat en aigües internacionals, com tots ja sabem, per les autoritats israelianes. A partir d'aquí, les seves xarxes van desaparèixer durant uns dies i no se sabia absolutament res d'ella. Més tard va explicar com varen haver de tirar els mòbils a la mà per evitar que els revisassin, o com varen ser retinguts, humiliats, privats de menjar, d'aigua, de descans, de medicació, tot això explicat per ella. Els varen tractar com animals i varen passar dies en condicions infrahumanes. Ella mateixa ho defineix com a tortures VIP, conscient també del privilegi, perquè tothom estava pendent de la flotilla, no? De dins de que ho estaven passant molt malament, sabien que aquesta situació se podria resoldre, però tot sense minimitzar també el que varen viure.
És que és fort, eh? És a dir, estàs allà i, clar, de sobte, d'un moment cap a l'altre, sí que se va començar a veure per xarxes que havien interceptat la flotilla, que havien interceptat el seu vaixell i tal, però els seus perfils, ella té un perfil personal i després té el perfil que tenien com a de la família i amb tothom. I els dos varen desaparèixer de sobte i no se sabia res, no se sabia què havia passat, i després ho va contar ella, que tothom va tirar els mòbils, que varen tancar ells mateixos els comptes i tal, perquè no poguessin veure ni fer-los encara res pitjor. I sí, va haver de passar uns dies complicats.
Sí, que lo darrer que se va veure d'ella, record que era el vídeo aquest que tots varen enregistrar com abans, com a deixar-los gravats de si estàu veient aquest vídeo és perquè ens han segrestat i tot això. I això va ser lo darrer que varen saber d'ella, però després varen saber que ja finalment va ser repatriada a Espanya i lluny de callar encara continua en la seva feina, continua denunciant, explicant i assenyalant en les seves xarxes en cada aparició pública, que aprofita també per donar visibilitat al tema.
I la història de Hanan Alcalde va de Palestina i de com aprofitar un poc les seves xarxes per poder donar-li veu a un tema important, però també de com se jutja pel físic abans de pel discurs, que se la desautoritza per pensar que no entra dins els cànons d'una activista estereotípica, de com se li exigeix també coherència absoluta i que no tingui absolutament cap error ni res, perquè tot d'una ja se li cerca un poc
Alerta falles. Que es missatge...
Alerta que no sigui exactament
com el cas,
perquè si no ja se li cerca tots els errors, mentre que després la gent més poderosa ningú demana responsabilitats. I també va un poc de maternitat, de por, de contradiccions i de deixar-ho tot perquè en certs moments, com ella mateixa ha defensat, no fer res és pitjor que haver-ho de deixar tot enrere per intentar ajudar. I això m'ho ha dit també un poc a reflexionar nosaltres fins on estaríem disposats a arribar per una causa en la que creïm realment, en la que estiguin convençuts.
Sí, això hi ha molta gent que li ha passat, no? Que te fa de cop clic amb qualque causa, amb qualque desastre i te poses a tope amb això. Jo conec bastanta gent que és activista i que ha estat per aquest motiu. De cop a qualque cosa li ha afectat molt i li ha fet aquest clic i s'ha posat a tope.
Gent de la teva edat o gent més gran?
Sí, gent més gran.
Gent més gran. Molt curiós. Tu, Xavi? Mai t'ha pegat per ell.
No,
per lluitar,
no.
Per qualque cosa, per qualque causa. Ets vegà.
No, amem. No, però anar, clar, ficar-me dins un vaixell, temptar la sort, francament, clar.
No, ara ve per escut que me n'enfotia, però no me n'enfoto.
No, per llevar frivolitat, estem clars, no. Al final és...
Amem, però... no ho puc entendre perquè mai ho he viscut. És a dir, no he viscut una sensació de dir, no, jo he de fer això.
No ho vaig sentir.
No tinc més remei, no ho he sentit, però per tant, clar, fins on estan disposats a arribar per una causa en què creiem, jo crec que hi hem de creure molt.
Clar, jo, la veritat és que la gent que ho deixa tot i s'entrega a una causa té la meva absoluta admiració. Perquè realment m'apareix un exercici d'empatia, solidaritat, generositat enorme, perquè cada un té la seva vida, avui en dia tot és individualisme per davant de tot, jo en la meva vida i ja està, i els meus, i m'és igual la resta, fins i tot ja els pobles estan perdent l'esperit de veïnatjar, de preocupar-se per com estàs veïnat, de si fa un parell de dies que no el veig, què li deu passar? Ningú se digna tocar la porta i demanar si estàs bé. Per tant, crec que la gent que s'entrega en aquest tipus de causes, i més aquesta tan seriosa com el genocidi de Palestina, de Gaza, m'apareix molt, molt admirable, la veritat.
Totalment.
Mentre no facis mal a ningú, han d'anar com a tope en les coses que creiem i m'entenc, no? Sí. Com al final és la conclusió que traiem d'això.
Jo crec que al final cadascú té qualque petita causa, qualque petit tema o algo així social que li afecta més i dins una major o menor mesura s'hi compromet en el que pot, però és veritat que aquesta dona el que va fer ja és un nivell bastant admirable.
I dona, Neus, Aina, moltes gràcies per haver-nos duit na Hanna...
Alcalde,
moltes gràcies. Na Hanna Alcalde. La podeu cercar a xarxes si el tema vos interessa, si la qüestió vos interessa. Gràcies per dur-me sempre nom de dones que val la pena que recordem i reivindiquem. I res, torneu en bola?
Exacte. Aquí també hem de seguir a xarxes a nosaltres mateixes.
Clar,
sí.
Quan presenteu el proper podcast?
Diumenge.
Sí, no programa.
Vam dir una cosa l'altre dia, que d'aquí poc fareu un altre viatge d'aquell llarg, vam estar aquí molt
gran. Correcte, el volem. Sí, és així. Sí. Però si ja vareu anar a Tailàndia, no vos va bastar.
Jo crec que ja vàrem desvetllar quina, Neus va dir aquí on volíem anar.
D'aquí poc tampoc serà, jo crec.
No, d'aquí poc no.
Serà, sí, el manco que... Enguany, sí.
On vos agradaria anar, però?
M'ho han d'anar a Sri Lanka.
Ah, sí que ho van dir, veig.
Sí.
Sri Lanka.
Sí,
exacte. Mami, si no som de Sri Lanka, també m'ho podem anar a París, però saps què t'ho vull dir.
No, nosaltres, on sigui, som feliços, també.
També, però...
Mos és igual.
I què més voleu?
Heu d'anar mai a Cascuncos?
Sí? Poca broma, n'has pas com cosa. Però això que t'he dit. Igual que n'has com a Ferrioli, som igual de feliços.
Abans d'anar a Sri Lanka, passau per Cascongos, per l'amor de Déu.
Nosaltres no us es destí a la companyia.
I ara tal vegada us posarem un compromís, però ja m'encantaria veure. Un, anant fent... i Ninés Mateu com a convidada protagonista.
Sí, ho han xerrat.
Ah, està xerrat, això. És a dir, que és possible que passi.
És possible, no, sí.
Hauria de passar.
Sí, passarà, passarà.
Tu demà de matí pot venir a gravar.
Hombre, demà de matí...
Ja, demà de matí no tinc res. Jo començo cap vespre a la ràdio.
Ai, justament, havia de gravar cap vespre.
Ai, justament.
No, demà de... sí.
Demà de gravar justament cap vespre. Ah, quina pena. Bueno, ja xerrarem.
Xerrarem. Gràcies, Neus, Aina. Una aturada per Bullet Informatiu. I tot una tornau, teniu gana? Perquè avui és VIP.
Jo sí, jo.
Moltíssim.
Uf, quin sopar que mos pot preparar.
Mos ha d'oir res.
No ho sé, si mos ha d'oir res, no ho crec, perquè està molt enfeinat.
Ai, ai, ai.